avui tenim així en la casa el diputat autonòmic del Partit Popular i portaveu d'Hisenda del Grup Popular en les Corts Valencianes, Rubén Ibáñez. Bon dia.
Molt bon dia.
Vostè diu que s'han presentat més de 150 esmenes per valor de 50 milions d'euros per a que aquestes inversions arriben a tots els castellonencs, no?
Sí, bueno, evidentment nosaltres entre el dèficit patent d'inversions en la província de Castelló, del pressupost de la Generalitat Valenciana, del pressupost de Ximo Puig, pues la primera llavor que tenim és la d'esmenar aquests comptes i pues intentar modificar en alguns aspectes pues deficiències notòries en quant a les propostes d'inversions per a la província de Castelló i per a tots els municipis de la nostra província, no?
Així, per exemple, apuntava que la indústria ceràmica no necessita préstecs, que el que necessita són ajudes.
Sí, claro.
Vostè parlant d'ajudes a fons perdut, és dir, que aquests diners que ens venen des d'Europa que passen a qui tinguin que passar.
Sí, bueno, ahí hi ha varios problemes de lo que tu has remarcat. Evidentment, en una situació de crisi, incertidumbre absoluta, jo crec que no hi ha falta esforçar-se molt per a conèixer qual és la situació de la nostra indústria ceràmica, una indústria absolutament potent així en Vila-real i predominant en la província de Castelló d'una forma notòria. Pues evidentment, quan està agonitzant, el que necessita són ajudes directes, no necessita préstecs, perquè qui difícilment pot pagar el gas o la llum en la seva empresa no podrà tornar un préstec. I per tant, és i ser ajuda directa el que necessiten. Però, a més, no és una ocurrència del Partit Popular, és a més, una qüestió debatuda i dialogada en Àster, no?, en qui van tindre l'oportunitat de sentar-nos, mos van exposar quines eren les diferències des del punt de vista de les ajudes que la ceràmica en Espanya tenia i la ceràmica en Itàlia, per exemple, tenia, i eren notòries, no? I per tant, si s'ha búsqueda d'ajudes directes, la Generalitat que ha fet? La Generalitat ha obert una línia de préstec de 50 milions. Claro, és que és impossible que empreses, ho llegia de més, que n'hi ha una bona quantitat d'empreses de la ceràmica que se van acollir a nous ERTEs de renovació, no? Claro, quan hi saps dificultat la tens, no li pots oferir un préstec a ningú, el que li tens que oferir és una ajuda directa, que és el que necessiten, no? I és en aquesta línia en la que nosaltres anem.
Mire, quan es van veure tancats en tot el món, en les cases, les empreses menudes, les pimes, els autònoms, ens va passar exactament això, i el que em van aconseguir són préstecs, i tots teníem la por de que després hauríem de pagar-los. I en aquest aspecte jo crec que també hauríem de pegar una miradeta, perquè clar, jo entenc que el sector de la ceràmica és un moment en el que hi ha que ajudar-los. Per què? Pues perquè és una economia, és un motor econòmic que no podem passar d'ell, és dir, això és obligat. Però nosaltres, és a dir, les pimes, les empreses xicotetes, ja hem passat per donar-nos aquests préstecs. També ens agradaria, o almenys m'ho han traslladat perquè vostè avui venia així, si podríem arribar a tindre solucions en aquest sentit.
Pues n'hi ha solucions en aquest sentit, perquè nosaltres, a més, durant aquesta fase de pandèmia en la que, evidentment, moltíssimes pimes i autònoms van estar absolutament tancats i després no totes van tornar a obrir,
clar,
n'hi havia una necessitat imperiosa de liquidez, perquè era el que ho estava tancat, però tenia el seu alquiler, tenia les seues, inclús els subministres que n'hi havia dins, n'hi havia que pagar-los i per tant se necessitava. Nosaltres ja vam incidir en la necessitat d'aquesta línia a fondo perdut. Lo que és sorprenent és que la Generalitat Valenciana va rebre 645 milions del govern d'Espanya per donar a fondo perdut a aquestes empreses i a aquestes pimes i a aquests autònoms, als xicotets. I va tornar 345 milions perquè no es va donar. Claro, quan a tu te donen diners, com va passar del govern d'Espanya a Ximo Puig, que venien de fons europeus, per a que tu els injectes en els xicotets empreses i en els autònoms de la Comunitat Valenciana, i tu en comptes d'injectar el 100%, tornes més del 50% dels diners que t'han donat, home, la gestió Es lamentable.
Perquè la sensació que tenim és que com que el que s'està vivint ara en la ceràmica, que lògicament com tenen una estructura més sòlida, diuen ojo perquè no podrem tirar avant. El que són pimes i xicotetes empreses, en parlen d'empreses que tenien 3 i 4 treballadors que han tornat a obrir i que han tingut que tancar perquè no han suportat la pressió fiscal que tenien. Ells que sí que estan més ben estructurats diuen ojo que si no s'afonda per tot no tirarem avant. I... jo és quan me faig aquesta pregunta. Entonces, tots els que han anat caent era perquè la estructura que tenien no estava cohesionada. No se va plantejar i van dir, no, això no pot ser. Cosa que ara la ceràmica sí que ho està fent i per això jo crec que m'ho estan donant a entendre com realment pot tirar davant un país.
Sí, no, efectivament el diagnòstic que fas és el correcte. El problema de la ceràmica és un problema, podem dir, conjuntural derivat de un element que és fonamental per a la ceràmica com és el gas i l'electricitat. De fet, de cada 2 euros que facturen, 1 euro d'ISOS és per a pagar els subministros, no? I ese és el problema, el gran problema que té en este moment la ceràmica. La ceràmica és prou solvent per si mateixa, té una capacitat econòmica molt gran, evidentment una capacitat exportadora brutal i això li dona rendiments econòmics, però el problema que té és un problema conjuntural. El problema que tenien les pimes i els autònoms també era conjuntural, però no era derivar d'un només dels problemes, era de mirar d'un context global i per tant l'ajuda hauria de ser més imperiosa en aquest moment perquè se tractava de salvar moltíssims negocis, moltíssimes activitats econòmiques que com has dit antes, pues difícilment algunes no se van poder salvar.
Jo crec que en este moment sí que s'ha posat dic jo que ho hem vist tots com el que es va passar a les primeres xicotetes i com la ceràmica ara sí que s'ha manejat. Vostè diu que destinarien 4,1 milions per al projecte pilot de la planta hidrogenada verda que sol·liciten les patronals.
Sí, n'hi ha un projecte que tant Aster com la patronal de les esmalteres han fet van presentar no només a nosaltres sinó que van presentar a exposició pública i a tots els mitjans de comunicació que era un projecte piloto en el qual el que s'hi tractava era rebaixar aquesta dependència que n'hi ha del gas i canviar-lo per un altre matèries de subministre com pot ser l'hidrogen, no? Aquest projecte estava tasat en una quantitat i sorprenentment el president Puig va dir que l'apoyaria però en els pressupostos no apareix de ninguna forma, no? Entonces, clar, nosaltres sí que hem esmenat, igual que antes volia dir-te, per exemple, n'hi ha una esmena no local, no de la província, sinó global. Nosaltres hem presentat un paquet de 100 milions d'euros per a un bono del subministre elèctric per a les pimes i per als autònoms. És a dir, sí. Com ajudem als autònoms i a les pimes a poder pagar la factura de la llum? Perquè jo, n'hi ha una cosa que crec que la gent no sap, i és que de l'impost de l'electricitat el 100% d'aquest impost va a la comunitat autònoma, no és el que de l'Estat. L'Estat, és a dir, la companyia elèctrica el carregue, però aquesta recaudació va a la comunitat autònoma. La comunitat valenciana, per la llum i per els carburants, només per la llum i per els carburants, recaude més de 1.000 milions a l'any. I quin és... com retorna aquests 1.000 milions la Generalitat Valenciana als valencians? De ninguna forma. Entonces nosaltres diem, bueno, vale, perfecte, pues per lo menos un 10% que vaja directament a pimes i autònoms, que creiem que és en este moment també necessiten, perquè vosaltres mateix així teniu que pagar la llum, lògicament la llum va tenint un increment, no? Teniu l'aire condicionat i tot va pujant, no? Llavors se pot ajudar d'una forma notòria, però a més sense un sobrecost per a l'administració, perquè
si només demanem un 10%,
claro, és que un 10% de lo que recaudes, és a dir, no t'estic dient que tu demanes un préstec a administració per a donar a... És com antes, no? Quan el govern d'Espanya mos va donar esos 635 milions i no se'l van gastar. Claro, és diners que tens. Ahí també és diners que recaudes. De fet, este any la Generalitat Valenciana ha recaudat 2.000 milions d'euros més de lo que tenia previst. Això és una barbaritat. I quan tu tens una sobre recaudació, home, el menys que pots fer és tornar-lo als teus contribuents. I com? Pues precisament a qui més us necessiten, no? Que poden en este moment, pues, evidentment hi ha persones vulnerables que ho necessiten, però no cap ningú dubte que pues les pimes i les autònomes ho estan passant terriblement malament.
Quan vostès presenten esmenes a les Corts Valencianes, i les esmenes entren?
Sí, a veure.
Me refereixo jo a... les incorporen els pressupostos. És que quan m'ha dit que sí, dic,
és que aquesta pregunta és diferent, claro.
Clar, és que quan m'ha dit si entren... que sí tan alegrement, dic, bueno, pues si estem tots d'acord, no?
Si entren, evidentment, a veure, quan se presenten el pressupost, a més, demà es comença, aprofite per a dir-ho, demà es comença la tramitació de les esmenes en comissió, són tres dies seguits, de matí i vesprat, on se debateixen totes les esmenes. Les esmenes, una vegada se presenta el pressupost, hi ha un plaç de temps en el que els grups parlamentaris presenten esmenes als pressupostos. Este any, per exemple, pues, Vox, per exemple, no ha presentat cap esmena, ha decidit que no hi ha que presentar esmenes, no? I les esmenes entren perquè se registren i després passen al debat, que és el que passarà a partir de demà. L'èxit de les esmenes és pràcticament ningú, li puc assegurar que de les que són de diners de l'oposició mai s'aprova ninguna.
Sí, el que passa que vostè demà sí que té la possibilitat de que si entren, si les registren, pot plantejar-les, és a dir, se fan públiques.
Sí, claro. Nosaltres, evidentment, demà en cada una de les seccions, que és cada un dels apartats que té el pressupost, la Conselleria d'Hisenda, la Conselleria de Benestar Social, la Conselleria d'Indústria, la Conselleria d'Infraestructures, pues cada una d'ells s'han presentat esmenes i se van debatint, no? Claro, quan tu tens el debat, per lo menos tens l'altaveu. Una altra cosa és quina és la resposta a aquest debat.
I si són tan bones les esmenes que vostè presenten, per què no les incorporen als pressupostos?
Bueno, perquè és un... perquè sí, no? És que no n'hi ha... N'hi ha coses de veritat, i a lo llarg d'estos anys ho han vist, que són absolutament il·lògics, no? A vegades tu presentes una esmena que és molt similar a una esmena que ha pogut presentar els tres grups del Botànic, vale? I ells, només perquè l'has presentat tu i eres el PP, ja te dic que no. Home, però si és la mateixa filosofia que tu estaves presentant, pues te diuen que no, no? Jo tinc un índice d'acert de les esmenes del 0%, vull dir, mai m'han acceptat ninguna,
no?
De les que jo he presentat.
En este moment, com és l'ambient? No? Dins de les Corts. Me refereixo perquè estem a res, ja es comença la campanya, tot el món està en campanya. Com és l'ambient? És tranquil? És tenso? Vostè com veu la situació?
No, a veure, és un ambient absolutament normal. Jo dic, per exemple, que el pressupost que han presentat este any, pues, és un pressupost que podien qualificar de desesperació electoral, no? Se nota que és un pressupost abans d'unes eleccions, on el que se pretén és fer veure que se va fer tot el que no s'ha fet. N'hi ha que recordar que més del 60% de les inversions que porten el pressupost venen d'anys anteriors, és a dir, són no realitzades. L'ambient és un ambient... Bueno, jo crec que en les Corts, més enllà de lo que a vegades se veuen de determinats debats o moments molt puntuals...
No, és que una sessió sol ser molt avorrida, entonces només mos mostren els moments més...
El clima és un clima absolutament normal, vull dir, de respecte, i lo que passa que, bueno, pues...
Vostè és molts anys polític, com troba vostè en este moment el nivell polític? És dir, jo recorde, i de fet, jo vostè antes quan ha entrat, el situava encara en una altra població vivint, sí, dones compte. Pot dir que la línia política està en el mateix nivell o que conforme se diu que impera un poc més que se diuen a vegades coses dins que no...
A veure, la qualitat parlamentària des d'un punt de vista de qualitat ha baixat moltíssim. Vull dir, la fabricació de normativa està en uns nivells prou baixos, no? De fet, només n'hi ha que veure que pràcticament quasi totes les normes que estan eixint del Parlament tenen advertència del Tribunal Constitucional. N'hi ha, bueno, comissions bilaterals que se diuen que és el previ a que el govern te tire una norma al Constitucional. S'han obert sistemàticament tots els anys en pressupostos i en la pràctica majoria de les lleis que s'han aprovat. Això ja denota de per si una qualitat complicada perdirlo de una forma suau, ¿no? Però és veritat que hasta inclús en els propis debats, pues l'argumentació pues ha baixat molt de nivell, ¿no? No n'hi ha un rigor, no n'hi ha una visió, diguem, de comunitat important. Bueno, pues evidentment l'apertura a més grups pues ha possibilitat que entre molta més gent i gent molt més diversa. Gent que tenia
gent més polaritzada, per exemple.
Gent que tenia experiència, gent que no tenia experiència, gent que no la vas a moure del costat i del rincó on està per res del món, i que ve i te conté un argument i li dona exactament el mateix els arguments que tu planteges, uh-huh, perquè ell no seguís de la seva fulla de, uh-huh, no? Esa és la nota.
Mire, a mi algo que sempre li pregunto, no, al Partit Popular és: què pensa vostè de la radiotelevisió valenciana?
A veure, jo crec que la radiotelevisió valenciana, al igual que nosaltres vam fer en el seu moment, és útil si és sostenible. Jo crec que n'hi ha que anteposar aquests dos criteris, utilitat i sostenibilitat. Nosaltres, evidentment, antes de que se tancara la radiotelevisió valenciana, se va oferir una fórmula econòmica per a mantindre una radiotelevisió valenciana. De fet, n'hi havia, ara se seguís un contraprograma, que entonces se va idear un contraprograma on tu tenies unes limitades partides, uh-huh, i això era el que te podies gastar. Uh-huh. Evidentment, en aquell moment i a quasi al costat d'unes eleccions, pues des del punt de vista sindical, des del punt de vista polític, des del punt de vista partidista, pues interessava fer molt de ruïdo per acabar, si me permitisses, acabant en un model que se va desdenyar en aquell moment. Perquè el model de la radiotelevisió d'ara, quan vas començar la d'ara, que no és exactament el mateix, és exactament el mateix model que vam proposar nosaltres. És veritat que en els últims anys Radiotelevisió Valenciana ha tornat a tindre una altra vegada una deriva en deute i en que tornem a d'on veníem, no? Per tant, què és l'únic que ha passat des de la nostra proposta fins a l'actualitat? El temps i l'oportunitat política. Lo demés està igual.
I els directors i directores.
No, home, claro, sí, bueno, inclús en impugnacions i nulitats i romansos que fan veure pues, que al final pues, n'hi ha unes directrius molt polítiques en una història que ningú creu, que ningú aposte, però que n'hi ha que tindre perquè n'hi ha que mantindre. És el mateix que l'increment paulatí de tot el sector públic. El sector públic, entre 2015, que nosaltres el vam deixar, i avui, ha tingut un creixement de quasi 2.000 milions de pressupost més. 2.000 milions. Jo sempre dic, en este pressupost n'hi ha 5 noves entitats. Una d'elles és l'Instituto de la Memòria Històrica. Oiga, que jo respete absolutament qualsevol, però l'Instituto de la Memòria Històrica té un pressupost que el 80% del pressupost és per pagar nòmines i l'altre 20% per a comprar material d'oficina. Ja que se va dedicar clar, a pagar nòmines? I ese és l'espírit d'aquest institut? Claro, en això, i tornant a lo que me estaves comentant, i perdona que vaig a rere al principi, claro, me pots dir quantes pimes i autònoms poden tirar avant en esta comunitat en 2.000 milions injectats? Una barbaritat.
Sí, el que passa és que, per exemple, quan vostè dia l'Institut de tal, també, claro, el Partit Popular, quan ell governava, també tenia uns quants projectes que no s'acabaven de fer i també pagava.
No, a veure, és que nosaltres...
Hi ha que ser autocrític.
Sí, sí, no, i ho sé, i ho faig perquè, a més, van pagar aquesta autocrítica en les urnes. Vostè sap quina és la reducció del sector públic que nosaltres vam arribar a fer en el 2015? De dir, vam arribar? Nosaltres vam injectar a les arques de la Comunitat Valenciana 3.250 milions d'euros reduint tot el sector públic. Evidentment, quan tu tancaves pues una fundació o quan tu tancaves una entitat, la gent eixia al carrer, anava a la pancarta i tu vas pagar en les urnes això.
Sí.
Ara, quan el govern de la Generalitat, el govern de Ximo Puig, li diu al Ministeri d'Hisenda que n'hi ha que fer efectivament aquestes reduccions, però que en comptes de fer-les el que està és augmentant i està enganyant al Ministeri, claro, puse sempre com a exemple la gran esforç que va fer ja la Generalitat en l'any 2015. Carai, el que van fer nosaltres mentre ells hi siguen en la pancarta al carrer, claro.
Sí, el que passa és que després arriba un grup com Vox i diu que vol tancar els xiringuitos, fins i tot les Corts Valencianes.
Sí, bueno, això és una lectura molt particular que té Vox de lo que deu de ser la conformació.
Sí, però això no ha presentat esmenes, perquè diu que és que no val per a res les Corts Valencianes.
Bueno, ja, l'any passava. El primer any no van presentar, els dos següents van presentar i este any no han presentat. Bueno, no val per res, a veure, les Corts Valencianes, o les autonomies en este cas, perquè les Corts Valencianes són la representació del de reflejo de l'autogovern, no? És algo que està en la Constitució i si ho és constitucionalista té que respectar des de l'article 1 hasta l'últim article, no? I bueno, en fin.
Això és una molt particular. Rubén Ibáñez, se'ns acaba del temps. Em passaria tot el matí parlant amb vostè de política, però se'ns acaba del temps. Moltes gràcies per haver estat així i espero que no tardi tant en tornar.
Pues moltíssimes gràcies, a la vostra disposició, i estic encantadíssim de veritat d'estar així amb vosaltres.